Cal destacar en primer lloc que aquest portal de la transparència representa un salt qualitatiu en la gestió municipal, també a la gestió organitzativa municipal. Sabeu que la llei de transparència obliga per imperatiu legal a que tots els ajuntaments catalans, en aquest cas, però també de la resta de l'estat espanyol, amb dues lleis de transparència que tenen efectes sobre els ajuntaments, a tenir una sèrie d'ítems pel que fa a la transparència executats, en vies d'execució o presentats i que estiguin en marxa. En aquest cas, avui, després de temps, d'un temps costós, perquè tots aquests requeriments, quan venen de cop amb les eines que té un ajuntament, moltes vegades no vas amb la celeritat que un voldria, però avui presentem per fi aquest portal de la transparència que ens ha d'ajudar a mostrar molt més la institució, a apropar molt més la institució al carrer, a que tota la gent, tots els ciutadans i ciutadanes de Sitges sàpiguen i tinguin informació real del que passa en el seu ajuntament, a nivell de personal, a nivell d'informació, de comunicació, a nivell contractual, etc, etc. I per tant, és una eina que ens fa especial il·lusió presentar-la, perquè era una de les coses a nivell d'administració electrònica que ens mancaven. Sabeu que a nivell d'administració electrònica i organització jo sempre faig un missatge molt particular en els mitjans de comunicació, és a dir, va haver-hi un temps que podíem haver invertit molt més en organització interna de la casa, que podíem haver mirat molt més endins del que ho vam fer, hi havia els recursos necessaris. Aquest govern municipal, també l'anterior, va agafar una època de crisi important i per tant se'ns va limitar molt els recursos. Ara, després d'una situació econòmica molt millor, és a dir, després d'haver superat una de les etapes més dificultoses, jo crec, en democràcia de l'Ajuntament de Sitges pel que fa a situació econòmica i recursos econòmics, a poc a poc podem anar invertint i fixar-nos en totes aquelles eines que necessita qualsevol estructura i a més gran com és l'Ajuntament de Sitges amb més de 300 treballadors. Per tant, ja us vam anunciar en el Pla d'Inversions una injecció important de diners en matèria d'administració electrònica i organització, com són els 825.000 euros que es destinaran aquest any i l'any que ve a administració electrònica i organització interna, i per tant jo crec que és un pas endavant qualitatiu i quantitatiu també, perquè hi haurà moltes eines a l'abast i ens permetrà acabar amb el desplegament de l'administració electrònica. Sabeu que vam començar per la facturació electrònica i la facturació digital que ja estan implantades. Ara presentem el portal de la transparència, i que aquest portal de la transparència abocarà també en la presentació al 2018 d'un nou portal web interactiu, on no només el portal web de la transparència tindrà un sentit particular d'informació als ciutadans, sinó que aquest portal web generalitzat serà una eina per fi interactiva on els ciutadans puguin presentar-hi queixes, on els regidors i regidores o caps o personal de la casa que ja es detallarà puguin anar a penjar les informacions necessàries per aquesta interacció amb el ciutadà, és a dir, una web més del segle XXI i més 3.0 que la que tenim ara i que tots coneixeu. Per tant, avancem cap a aquest model d'administració electrònica. És cert que ens hagués agradat fer-ho molt més ràpid, però la situació de contenció econòmica no ens va permetre mai invertir, perquè quan es parla ja de quasi un milió d'euros en administració electrònica vol dir que inverteixes, que t'ho creus i que és un avanç molt important que jo crec que tindrà una afectació positiva en totes les àrees de la casa. Sabeu també que és pla de mandat, aquest portal de transparència, per tant és un compliment de pla de mandat. Aquests darrers mesos, com us deia, a part de tot el que ara us he explicat que hem fet a nivell d'administració electrònica, sabeu que també hem posat en funcionament la línia verda. La línia verda no s'entén com una cosa particular, sinó que en el futur més proper està totalment connectada, doncs, no només en aquest portal, sinó en aquesta web que us he comentat que presentaria. Després d'aquestes consideracions generals, si a cas li passo la paraula al Carles i després doncs, tenim un torn de preguntes pel que necessiteu.
Molt bé. Bé, bona tarda a tothom. Doncs, com ha comentat el regidor, avui estem aquí per fer la presentació del que seria el portal de transparència de l'Ajuntament de Sitges, entès com una fase més en què l'Ajuntament de Sitges ha de participar per oferir les dades als ciutadans i que això suposi una agilitzar la tramitació administrativa que tenim. Bé, és cert que fins ara tenim una pàgina web en què té uns apartats que se li diu transparència, però és una pàgina web doncs, de caràcter estàtic en què cada un dels departaments, en funció dels requisits legals, sigui de secretaria, sigui de fiscalització, entreguen aquesta documentació al Departament de Comunicació com a gestors de continguts de la pàgina web perquè aquestes la vagin penjant. Clar, això no és el model doncs, que hem de tenir en quant a transparència, i el que aquí estem plantejant doncs, és un portal de transparència, que és un portal que es basa en un aplicatiu de l'AOC, que és el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, en què doncs, és un model de web de transparència doncs, que està validat, que té un disseny, que té una estructura concreta, que segueix uns estàndards de la llei de transparència i que publica més de 100 ítems diferents de transparència. Això vol dir doncs, que cada un dels ajuntaments doncs, es pot acollir a aquest tipus de portal i adaptar-lo a les seves necessitats en funció del nivell de transparència al qual vulgui arribar. I nosaltres ens trobem doncs, en aquest moment en què hem optat per un disseny de portal de transparència doncs, homologat, que cada un dels ítems fins i tot ve referenciat de per què aquest ítem, a quin article, a quin apartat concret de la llei de transparència s'exigeix doncs, aquest ítem i fins i tot dona explicació de quin és el contingut concret d'aquest ítem. Per tant, és un portal bastant guiat en què l'Ajuntament doncs, de Sitges doncs, ens hi hem incorporat, publiquem aquest portal i ho fem amb tres línies d'actuació. La primera és que el propi portal ofereix uns automatismes en quant el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ja enllaça amb pàgines com l'IDESCAT, com la web de la Diputació de Barcelona, com del CIDO o com del MUNICAT, que ja ens estan donant les dades que nosaltres estem publicant per altra banda, el qual d'alguna forma estem agilitzant o fent una mica d'economia d'escala en el sentit de que si ja ho estem publicant a una altra banda, anem a buscar-ho allà que no replicant la informació, que és una manera molt més eficient de treballar. Per altra banda, ens dota de la possibilitat de que cada un dels departaments publiqui enllaços a altres webs oficials que donen aquesta informació, que nosaltres per imperatiu legal doncs, també hem de publicar, com pugui ser la base de dades nacional de subvencions, tenim l'obligació de publicar en una base de dades, per tant, en comptes de nosaltres tornar a publicar, enllacem en aquesta base de dades perquè ja ens doni aquesta informació. I l'altre nivell és el que en diem doncs, el contingut manual, és aquell que no està enlloc, en cap web municipal, en cap web de cap organisme, i que cal treballar-la per part de l'administració concreta, en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Sitges. I això suposa que hi hagi una interacció per cada un dels departaments. Per tant, nosaltres anem a seguir aquest model. També som conscients de que això és un model transitori, perquè doncs, sí que és veritat que estem treballant en un projecte de gran envergadura, que és d'inversió sostenible, en el qual doncs, ens plantegem doncs, una administració electrònica de forma integral, és a dir, que des de l'entrada del ciutadà pugui ser electrònica fins a la notificació final doncs, pugui ser electrònica i que tot aquest camí, tota aquesta tramitació sigui totalment electrònica i enllaci amb el màxim d'aplicacions possibles. Però nosaltres, l'Ajuntament no es pot permetre el luxe de dir mentre anem a treballar doncs, aquest projecte de gran envergadura d'inversió sostenible no disposar de res, per tant nosaltres transitòriament ens hem decidit per aquest portal, per aquest tipus de disseny, per aquest tipus de model de transparència, mentre no avancem doncs, a un model propi com es mereix doncs, l'Ajuntament de Sitges, que ha de donar doncs, un valor molt més afegit del model que dona ara. Una de les singularitats que estem, quan parlem de transparència, sembla que nosaltres donem una eina i aquí s'ha acabat, sinó que la transparència doncs, a l'Ajuntament de Sitges passa per un procés de gestió del canvi també, que fins ara nosaltres veníem d'un model centralitzat, que com he comentat abans, doncs, la gent, els departaments passaven la informació al Departament de Comunicació, el Departament de Comunicació ho penjava en una pàgina web estàtica. Ara el model l'estem canviant, en el sentit de que hem fet formació a tots els departaments que estan implicats, designant responsables de cada un dels ítems i designant els editors que han de fer possible la publicació d'aquests continguts. De manera que els editors treballen la formació, la posen a disposició del responsable i el responsable del departament és que ha de validar que allò finalment és correcte per publicar i es publica. Per tant, estem d'una banda donant l'eina, però a l'altra banda estem fent la gestió del canvi en quant a metodologia de treball, en què cada un dels departaments es faci responsable de la transparència i que no sigui una cosa exclusiva del departament d'alcaldia, del departament de govern obert, sinó que cada un dels departaments, des d'esports, des d'urbanisme, des d'arxiu, des de l'OAC, doncs es facin responsables de la publicació d'aquests continguts. Això també permet doncs, que des del departament d'organització i govern obert doncs es doni les eines, es doni la formació, també es faci l'acompanyament d'aquests departaments perquè sàpiguen doncs, què han de penjar, quan tenen dubtes, assessorar-los entre el que és transparència i què és protecció de dades, que a vegades són les casuístiques que es troba la gent, fins on puc arribar a l'hora de publicar dades. Per tant, això és una cosa que s'encarrega doncs, aquest departament de govern obert de l'Ajuntament i presta aquest assessorament. Però d'altra banda també fa el seguiment periòdic de que les dades que es van publicant doncs, siguin les correctes, que hi hagin els ítems mínims possibles en blanc o sense informació, de manera que és un departament que també doncs, treballa, interactua amb els departaments per impulsar doncs, que cada un dels departaments doncs, sigui el màxim de transparent possible. Però estem canviant aquest model, del model centralitzat que algú publica, que cada un dels departaments pugui ser autònom a l'hora de publicar i que a més doncs, rebi el suport d'aquest departament de govern obert per facilitar l'eina. Per tant, no parlem només de dotar d'una eina, sinó de canviar el model conceptual del que és la transparència dintre l'Ajuntament. Això ha fet que haguem muntat sessions formatives, tant els responsables d'editors, ja es va fer al setembre per ensenyar doncs, quin era el funcionament intern del portal i també resoldre les discrepàncies que hi havia en quant a protecció de dades. Ara, aquest mes de principis de novembre, farem una formació de repesca perquè el plantejament d'aquest portal de transparència també l'hem estructurat en tres fases, que a la fase 1 li diem que escolta'm, tenim un portal, el publiquem, donem coneixement de l'eina, fem formació als departaments i alhora donem aquest contingut d'informació al ciutadà. La segona fase que és que des d'ara fins a final d'any tots els departaments han de treballar i han de dotar de més contingut doncs aquesta transparència. S'han de produir dubtes en quant a utilització de l'eina, però s'han de produir dubtes en quant al que es pot penjar i quines competències o quines problemàtiques pot tenir. Per tant, això seria una fase 2, que esperem doncs, que si ara tenim un 70% dels ítems publicats, doncs, que durant aquests 2 mesos i mig que ens resten fins a acabar l'any, doncs, puguem incrementar aquest percentatge de dades, però alhora puguem analitzar quin és el contingut de dades que anem penjant i establir doncs, com s'han d'anar renovant, amb quina periodicitat i entrar en aquest mecanisme. La fase 3, doncs, com hem comentat abans, doncs, seria doncs, fer l'enllaç d'aquest canvi de gestió amb un nou model d'administració electrònica que tingui una pàgina web doncs, molt més operativa, més enllaçada amb altres aplicacions que estan treballant avui en dia amb l'Ajuntament, doncs, com puguin ser doncs, des de la seu electrònica, des del tauler electrònic, des de la carpeta del ciutadà, des de la carpeta del regidor, en què si posem a disposició doncs, una sèrie d'eines en què no som nosaltres qui anem a donar aquesta informació, sinó que la posem a disposició les 24 hores del dia perquè doncs, tant els ciutadans com els regidors puguin disposar d'aquesta informació. Val? Per tant, seria aquesta fase 3 de dir, escolta'm, hem treballat ja la gestió del canvi i passem al nou model de donar un valor afegit. Jo no sé si coneixeu doncs, una mica el portal model que fa servir l'OC, però doncs és aquest model és aquest tipus d'estructura de disseny que parteixen de la mateixa presentació en quan hi ha un camp de cerca que hi pots posar qualsevol tipus de paraula i et busca doncs, tota la informació que tu tinguis publicada en relació de qualsevol ítems, des d'oferta, en diferents mecanismes, i hi ha una part de destacables que normalment coincideix amb el que es produeixen més visites, per tant té una part d'intel·ligència en el sentit de valora el que està més consultat per posar-ho aquí. I després hi ha els diferents apartats. Els apartats, doncs, n'hi ha cinc apartats bàsics i aquests cinc apartats conformen fins a més d'uns 109 ítems diferents, que hi ha alguns que l'Ajuntament de Sitges doncs, no li pertoca perquè la seva naturalesa d'entitat pública doncs, fa que hi ha alguns que no hagin de ser visibles. Però perquè us en feu un exemple, doncs, cada un d'aquests es desglosa doncs, en diferents apartats i subapartats, que hi surt doncs, d'informació institucional, organització política retributiva i empleats públics, en què, per exemple, doncs, pots anar a l'organigrama de l'ENS, en què tu accedeixes a la part d'organigrama i ella et diu doncs, bueno, doncs la informació d'aquest ítem sempre ha presentat amb el mateix tipus de disseny, estructurat d'on és, i aquí l'apartat et diu doncs, de què fa referència aquest ítem, d'on és la font, si és el web municipal, si és un organisme, on sigui, de la llei de transparència, de quin article surt i quin apartat, i després la informació dels indicadors. Hi ha uns indicadors que també serveixen per valorar quin és l'índex de transparència doncs, que tenen les entitats locals o bueno, les administracions públiques. Nosaltres fem servir aquests dos indicadors i a més et diu aquest indicador a quina correspondència té tant a MITA com InfoParticipa i fins i tot la classificació documental que hem de seguir doncs, el sistema arxivístic de Catalunya. Aquí baix doncs, hi ha un apartat doncs, comú d'indicadors de transparència es poden consultar si es tenen dades obertes o les formes de contactar doncs, amb l'Ajuntament. Aquí us he comentat aquest i de l'organigrama de l'ENS aquí tindríem aquestes tres opcions. De que on és amb un enllaç concret d'algun altre web o que accedeixi a la web municipal que és on ara mateix per darrere d'aquest portal i tenim la informació disponible que és l'eina que ens permet que cada un dels departaments gestionin aquests continguts amb aquest rol d'editors i el rol de responsable que valida que es pugui publicar aquell contingut. Aquí en aquest cas doncs, és un exemple de que tenim doncs, dos documents associats. Un doncs, en aquest cas és el decret 161 del 2017 que aprova les mesures urgents de desenvolupament de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Sitges, que això d'alguna forma denota també a nivell de l'Ajuntament cap on va doncs, l'estructura organitzativa i per l'altra fins i tot doncs, bueno, es penja un organigrama gràfic perquè veieu doncs, un exemple de quina és la informació i l'abast que posem al ciutadà per conèixer doncs, com ens organitzem i cada un dels departaments doncs, bueno, doncs, com està estructurat. És un model, és un exemple més. D'aquests exemples doncs, en tenim fins a 109, hi ha altres doncs, que per exemple doncs, no els tenim però hi estem treballant, per exemple tenim en elaboració un codi de conducta dels càrrecs i de govern obert en què aquí doncs, no tenim aquest codi perquè s'està treballant però com que disposem de la informació perquè la gent sàpiga en quin abast estem doncs, dintre d'aquest ítem doncs, hi tenim penjat l'acord plenari que constitueix la comissió d'estudi per elaborar doncs aquest avantprojecte de codi ètic, de manera que la gent pot saber, escolta, doncs estem en aquesta situació, en què la gent sap que aquí en el seu dia es va designar doncs una comissió d'estudi, qui són aquestes persones que integren aquesta comissió d'estudi i que saben que doncs que es va constituir el 27 de març i s'ha de treballar per acabar presentant una proposta del que és el codi ètic. Tenim altres casos, com a tall d'exemple, de que parla des de la relació de llocs de treball, des de la plantilla d'empleats, doncs que aquí és un altre d'aquells camps que us comentàvem que aquesta informació nosaltres per imperatiu legal ja l'hem de penjar i l'hem de publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En aquest cas doncs, ja tenim enllaçat doncs, tota la part de plantilla i pressupostos doncs, en aquesta pàgina que és de la Diputació. Per tant, no estem reinventant, sinó que ja estem publicant per una altra banda ens estalviem fer la feina perquè ja l'estem publicant aquí i és informació doncs, que tens actualitzada. Tu vindries aquí i et descarregaries doncs, el PDF que t'explica doncs, tota la plantilla i en aquest cas el pressupost. Per tant, estem buscant doncs, aquest tipus de transparència utilitzant els recursos que ja tenim. No sé, altres exemples que tenim, doncs, bueno, informació del terme municipal o dades estadístiques. Doncs, dades estadístiques, doncs, tenim l'IDESCAT, que ja ens ofereix aquestes dades, doncs anem a buscar perquè el ciutadà, doncs, pugui veure aquestes dades que, doncs, estan contrastades i formen part d'altres webs i organismes oficials. Per tant, són tres tipus de continguts diferents. El que comentaven, en qual hi hagi la web municipal, que s'ha d'haver-hi un treball manual, en què hi hagi que la pròpia AOC et dona aquests automatismes, o que entremig hi ha la possibilitat de posar enllaços a webs també oficials. Val? Aquest és el model, doncs, que publiquem, que anem a treballar i que ens ha de permetre, doncs, fer la gestió del canvi en quant a la transparència a l'Ajuntament de Sitges. Per tant, aquesta és l'estructura que seguirem i el que posarem a disposició, doncs, dels ciutadans, doncs, la possibilitat, doncs, d'interactuar amb l'Ajuntament, fent-nos partícips d'aquest portal, que a més doncs, són portals que la OC, doncs, ja subministra a altres ajuntaments, en quan està estandarditzant el disseny i permet, doncs, que, bueno, que la gent es familiaritzi fàcilment amb aquest tipus de disseny, amb aquest tipus d'estructuració de la informació. Vull dir que seguiríem aquest model. I aquí és on estaríem, fins a la propera, que puguem, doncs, introduir, doncs, altres aplicatius que també, doncs, ajudin a que el ciutadà es pugui relacionar amb nosaltres. També estem treballant amb l'ITauler, amb l'ETRAM, que permet, doncs, bueno, doncs, tancar aquest cercle de comunicació amb els ciutadans mentre no fem aquesta implementació de l'administració electrònica de forma integral. D'aquesta manera, doncs, l'Ajuntament evoluciona, aprofita per fer la gestió del canvi a nivell intern, a nivell de cultura organitzativa, de transparència, que també és cabdal, perquè no només és posar una aplicació i una pàgina web i ja tenim transparència, sinó que és molt important també canviar la filosofia en quant al concepte organitzatiu del personal de la casa, perquè, doncs, la transparència arribi a tots els racons i a tots els departaments de l'Ajuntament.
Molt bé. Afegir una... Si afegeixo, ara que el Carles comentava la qüestió de l'ETRAM, ETRAM és consulta electrònica, val? I per tant això intentarem que estigui implantat abans d'acabar aquest any, per tant abans de 2 mesos. Això és una consulta electrònica que entra via web a l'Ajuntament de Sitges, per tant això, aquesta consulta ja entra dins de tot el circuit, i per tant s'ha de generar aquesta intercomunicació i sinergia perquè el ciutadà, a priori, amb molta rapidesa i celeritat pugui tenir una resposta a la seva consulta, traduït pels serveis que decidim. En principi, doncs, l'Oficina d'Atenció Ciutadana tindrà un paper important també, i afegir, relacionat amb aquesta eina de l'ETRAM, afegir també que dins d'aquest canvi, que també l'equip directiu i la capa directiva, per això de la transcendència i l'importància de que l'Ajuntament de Sitges també en el seu dia, i sabeu que ho vaig defensar, doncs, incorporés persones amb perfils importants en matèria d'organització interna, de recursos humans, d'administració electrònica també, doncs, és important també en aquest canvi de cultura organitzativa, i tindrà un paper important a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la pròpia UAC. Per tant, dins de tot aquest d'aquesta inversió important que ja vam anunciar, de 825.000 euros del pla d'inversions, doncs també és important aquesta modernització de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i que estigui constantment i contínuament entrelligada amb aquestes noves eines tecnològiques que anem presentant i que presentarem en el futur. Només era aquest comentari. No sé si teniu preguntes, dubtes o...
Sí, d'entrada, sí. com a la web, a la nota no surt quina és l'adreça per poder consultar. És aquesta que surt aquí?
No, aquesta web que consta aquí és públic, perquè al final és un servei que també presta la OC, de manera que és accessible. que passa que nosaltres el que farem és que això serà un banner que anirà publicat a la pàgina principal de l'Ajuntament de Sitges, a sitges.cat. Allà quan entris només sortirà un banner que ja posarà transparència, de manera que quan cliquis allà accediràs directament doncs, en aquest portal. Vull dir que es fa, no és com un portal independent, malgrat que l'estructura és aquesta, però tu el vindràs a cridar des de la web principal de l'Ajuntament de Sitges.
I heu fet referència també, perdó, a que la llei de transparència marca una pila de sí. paràmetres que uh-huh. s'han de complir i que en els 109 punts aquests uh-huh. surt. Diguem, quan tot això estigui implementat es compliran tots o hi ha un marge de compliment o com funciona això?
Bueno, el que hem comentat era la fase 1, és que ara nosaltres ja tenim un 70% d'aquests ítems. Estem parlant de quasi això, 109 ítems i ara mateix ja tenim contingut en un 70% d'aquests ítems. El que plantegem en aquesta fase 2 d'ara fins a esgotar l'any és d'assolir el màxim possible d'aquests ítems. Som conscients que és dificultós arribar al 100% perquè bueno, tenim altres exemples d'altres ajuntaments que no hi han arribat perquè hi ha informació que o s'ha de treballar o que no és clar fins a quin punt la seva rellevància com presentar-la, sobretot en relació a la protecció de dades. Mm-hmm. Però sí que és veritat que ens plantegem aquest període de 2 mesos i mig per millorar tant en quant a quantitat, és a dir, que puguem elevar aquest percentatge del 70% dels ítems, com també analitzar el que estem penjant si realment és allò que està demanant el ciutadà. Nosaltres podem tenir molt clar quina informació li correspon a cada un d'aquell ítem, però també és important saber si el ciutadà allò ho percep com una dada que li suposa algun tipus d'interès, li dona informació, o al contrari, estem publicant un excés de dades que el que genera és més dubtes o més complicacions que no pas la claredat amb què requereix la llei de transparència. Per tant, ens marquem aquests 2 mesos i mig com a fase 2, que seria la millora del que nosaltres avui anem a publicar en quant a quantitat i en quant a qualitat d'aquestes dades. Sabem que 2 mesos i mig per l'administració doncs, és un període molt curt de temps, sobretot quan estem entrant a finals d'any, quan hi ha presses per execució del pressupost, d'inversions sostenibles, però considerem que en aquests 2 mesos i mig doncs, podem incrementar tot aquest percentatge i a més analitzar el contingut d'aquestes dades. I on no arribem, doncs, bueno, serà una cosa que ens plantejarem doncs, de cara al 2018, durant el proper semestre, en base a aquesta experiència que hem tingut, en base a la resposta que hem tingut també dels diferents departaments, dels dubtes que hagi generat, també dels volums de feina que hagi pogut requerir doncs, tot aquest, buscar aquesta informació, doncs, valorar doncs, quina, en fase 3 doncs, què considerem que cal millorar d'aquest portal de transparència. Mm-hmm.
Això quan es posa en funcionament?
Això demà al dematí estarà disponible, aquest portal.
Abans heu citat, quan heu citat el regidor, que hi havia quasi 1 milió d'euros en administració electrònica, després em sembla que he escoltat que parlava de 825 mil euros. Mm-hmm. Han anat tots a per aquí?
No. Això és un projecte que s'ha fet sense gaires costos perquè l'eina que subministra la OOC és una eina subvencionada. Per tant, aquí el que hi ha hagut d'esforç és de la formació que hi ha hagut per part de l'Ajuntament quan el seu personal de desenvolupar doncs, tots aquests continguts. El que estem parlant d'aquests 825.000 euros és inversió sostenible, que és el que pretenem invertir per una banda per l'administració electrònica en quant a tramitador, és a dir, tenir tots els aplicatius necessaris per garantir des de l'entrada d'una instància fins a la notificació, que sigui de forma electrònica, però aquests 825.000 euros també inclouen tota la renovació que ha de patir la institució en tant a hardware, software, del centre de processament de dades, tot el tema de xarxes i connectivitats, i perquè no podem permetre o pensar en dotar d'eines i administració electrònica si l'usuari final que tenim a la casa treballant no disposa d'un bon ordinador, no disposa d'una bona comunicació, no disposa d'uns bons sistemes de seguretat perquè el facin accessible doncs, aquesta administració. Per tant, com ho deia el regidor, doncs, venim d'una època de recessió en què no s'ha pogut fer gaire inversió en quant a components, en quant a electrònica de xarxa, i ara estem en aquesta situació doncs, que hem de fer doncs, renovació doncs, tant de llicències, de programaris, com d'equipaments per poder garantir que després, doncs, quan posem en solfa, doncs, un programa, doncs, la gent tingui les garanties que hi podrà treballar i no ens trobem que tinguem, bueno, des de treballar en Eines 3.0, però que la gent al capdavall encara continuï treballant en Windows XP, per exemple. Per tant, és un paquet de mesures que suma aquest import.
I quan està previst poder-ho implementar?
Bé, el tema de l'administració electrònica, com que es forma part de la inversió sostenible, nosaltres plantegem, doncs, fer una publicació de la licitació abans d'acabar l'any, en quan ha d'haver-hi una adjudicació durant el primer semestre del 2018. L'administració electrònica no és una cosa que s'implementi en 2 mesos ni en 3 mesos, sinó que el plantejament que hi ha aquí és una administració electrònica integral, és a dir, doncs, és un projecte ambiciós i que té un recorregut d'uns 2 anys. Només amb el mòdul de tramitació central ens hi podem passar 6 mesos. Per tant, és un projecte que s'estarà treballant, doncs, tot el 2018 i tot el 2019. Perquè, com comentava abans, doncs, no només inclou un tramitador, en què els expedients no es treballin en paper, sinó que es treballin de forma electrònica, però amb la seva integritat. És a dir, des que el ciutadà no hagi de presentar un paper, no s'hagi de desplaçar, i que amb aquella instància electrònica ja generi, doncs, tota la tramitació que hi ha al darrere, que suposa des de la fiscalització, des de la secretaria, des de que allò acabi amb una resolució d'un òrgan col·legiat, sigui la Junta de Govern, sigui el ple, editar, fer l'edició dels edictes, les resolucions, i en aquell moment també posar a disposició, des de la notificació electrònica al ciutadà, des de la publicació als butlletins oficials i des de la publicació al portal de transparència. Evidentment, l'Ajuntament de Sitges actualment no disposa de tota aquesta infraestructura, amb el qual, doncs, és una inversió important, i això suposa no només dotar-nos d'aquestes eines, sinó que també, com hem comentat, és fer la gestió del canvi. Ara treballem molt paper, invertim molt paper que circula amunt i avall, i clar, s'ha de canviar el mapa conceptual i organitzatiu del personal de la casa per passar a que hi hagi un treball en què no intervingui el paper per res. I això és una feina que tampoc dones una eina, sinó que ha d'haver-hi formació, ha d'haver-hi pedagogia, ha d'haver-hi molt acompanyament, i a banda d'això, doncs, ha d'haver-hi un treball de definició de processos, que aquests processos s'acabin traduint en que una eina sigui la que et vagi guiant en cada un d'aquests processos. I això, doncs, bueno, doncs, no és un treball que anem a fer en 2 mesos, sinó és un projecte d'envergadura que com a mínim estarem 2 anys, però ja et dic que el programa central, doncs, si el podem aconseguir en 6 mesos durant el 2018, doncs, també serà un èxit, també sabent d'on venim i que tenim un procés de licitació que també serà complexa, perquè aquí es vol fer una inversió important, però no només d'un mòdul, sinó d'una sèrie de mòduls que vagin tots encadenats.
Quan afegint aquesta transparència, quin és el tipus d'informació que ara el ciutadà entén que tindrà accessible i abans no tenia tan accessible, directament no tenia?
Bueno, has de pensar que nosaltres ja venim d'un model de la pàgina web en què penges continguts, però es pengen continguts des de comunicació, però aquest portal el que t'obliga és a penjar informació que potser el ciutadà t'està demanant i que tu no tens disponible perquè no ho has tingut fins ara. Per exemple, una de les coses que demanen són els acords de Junta de Govern local. Demanen saber quins són les resolucions o quins decrets d'alcaldia s'han aprovat. Està clar que nosaltres no tenim l'obligació d'anar a publicar el contingut complet d'un decret d'alcaldia, però sí una relació de tots els decrets d'alcaldia que s'han aprovat durant una setmana. Doncs aquesta informació és la que tindrà disponible el ciutadà. Els acords de junta que s'han pres, si més no els anunciats o el que se'n diuen els extractes. Doncs aquesta informació estarà disponible. A la llarga, doncs, hi haurà molta més documentació, però també permet de conèixer, doncs, fins i tot la relació de llocs de treball, en quant un lloc de treball, amb quina dotació econòmica té un lloc de treball, per saber, doncs, escolta'm, què cobra el secretari de l'Ajuntament, no què cobra el senyor fulano, sinó, o mengano, sinó aquests, el lloc de treball secretari, quina valoració econòmica té, quin enllaç té amb el pressupost, quin enllaç té amb la plantilla, podrà tenir informació de qui forma part l'equip directiu, podrà tenir informació, doncs, de, com hem vist abans, des de dades estadístiques fins a saber quin sistema d'arxivística fem servir, també podrà saber, doncs, quines afectacions hi ha a la via pública, que podés informació que ja tenim disponible a la pàgina web en diferents apartats, però no la tenim concentrada, organitzada i ordenada, que això és el que d'alguna forma també es va a buscar. També hi ha, pot haver informació de fins i tot quins són els alliberats sindicals que té l'Ajuntament i quantes hores destinen al desenvolupament d'aquestes activitats. Fins i tot també informació de quines són les activitats formatives que desenvolupa el personal de l'Ajuntament. Pues són informació que estarà disponible, per tant, en més o menys mesura. Per tant, bueno, pues anem a avançar amb totes aquestes matèries.
Contractes, licitacions...
Totes les licitacions, tots els contractes menors que es fagin, doncs, tindran una repercussió que estaran disponibles. Clar, ja té un enllaç amb el perfil del contractant, però no només en quant a la licitació, sinó amb la relació de contractes menors que es van produint. Fins i tot totes les subvencions que dona l'Ajuntament, l'objectiu és que això ha de ser públic i ha d'estar disponible al ciutadà perquè sàpiga doncs, el ciutadà a qui se li ha donat una subvenció, del tipus que sigui. Doncs es vol tendir a aquest nivell. Per tant, i aquí posem l'eina i a banda de l'eina fem aquest canvi organitzatiu, doncs que cada departament assumeixi doncs, el que ha d'anar penjant. Fins i tot les declaracions patrimonials dels alts càrrecs o dels regidors de l'Ajuntament és una cosa que ha d'estar a disposició del ciutadà. Per tant, són una cosa que qui és el responsable de premsa, doncs també és una cosa que ha d'estar disponible, com contactar amb aquesta persona, doncs quin és el catàleg de tràmits que ofereix doncs, l'Ajuntament, quin és el pla normatiu, per exemple, escolta, amb l'Ajuntament amb quines ordenances, reglaments està treballant durant l'exercici natural. Doncs aquesta informació doncs, també s'ha de posar a disposició. Per tant, és un seguit de normativa. Està clar que no arribarem a tot des d'un primer moment, però estem posant les beceroles i el motor i canviar el mapa conceptual i organitzatiu perquè puguem assolir doncs, aquests nivells.
Jo volia, ara parlaves, heu estat parlant d'aquest model que voleu canviar també, sobretot el tema intern dels treballadors, però de cara al públic, sé que ho heu estat apuntant en aquesta intervenció, però jo faig una pregunta a partir d'una enquesta recent que deia que, per exemple, des que es va aprovar la llei de transferència al Parlament de Catalunya, un de cada tres catalans desconeixen quins són els drets o les interioritats d'un portal de transparència perquè no està fet considerant d'una manera accessible, d'una manera còmoda i efectiva per a l'hora de buscar ràpid. Jo volia saber, ara ho estava apuntant, però en el dia a dia real, quins criteris heu tingut en compte per tenir això present? O sigui, puc dir un dels criteris, l'agenda de l'alcalde, es podrà veure d'una manera fàcil, ja no només en web, sinó amb tabletes, amb dispositius. Més que ara ho dic, perquè ara heu dit que aquest portal és com de transició, per dir-ho d'una manera, i esteu pensant ja en un futur, però les coses quotidianes, com pots que apuntàveu ara, els sous, les atribucions de regidors o de càrrecs directius, tot això, vale, aquí està la web, però d'una manera accessible que la gent amb un o dos passes, per dir-ho d'una manera, pugui veure, ho heu pensat?
Bueno, com has comentat, nosaltres això és un model que està validat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. I hi ha més de 800 municipis que fan servir aquest model. Poder no és interactiu, doncs, que requereixen determinats ajuntaments de determinada envergadura, però a l'Ajuntament de Sitges el que estem fent és una transitorietat per arribar al model. Per què? Perquè portem uns anys de que no estem donant aquest compliment. Per tant, ens hem de posar al dia. I la manera de posar-nos al dia doncs, hem considerat que hem de passar per aquest model. Aquest model sí que és veritat que permet posar determinats automatismes, de informació, que són documents PDFs, que no són editables, etc. Però en quant a on estàvem fins ara on anirem, hi ha un avanç important perquè va lligat amb aquest canvi organitzatiu. El que sí que està clar és que quan parlem, per exemple, del cas de l'agenda de l'alcalde, tampoc plantegem que tu puguis tenir accés al seu look a través de la pàgina web, que estaria molt bé, perquè seria molt transparent, com fan altres ajuntaments, però també és que hem realistes, vull dir, aquestes coses, doncs, jo et dono accés a l'outlook, però és l'outlook, la gestió que faig d'aquella agenda és poder que tinc com la doble comptabilitat, no? Les dues agendes. Per tant, aquí partim d'un model de dir, escolta'm, l'alcalde sí que és veritat que té una activitat agendada durant la setmana d'aquells actes que ha d'intervenir, que això té una facilitat per poder-ho publicar, però al capdavall serà un document estàtic en format PDF que tu daràs sabràs durant aquella setmana a quins actes públics s'haurà dedicat al batlle i on haurà anat. Si té una junta de govern, si té una roda de premsa, si realment aquesta hi ha una festivitat, hi ha una presentació en algun barri concret, serà aquest tipus de nivell. Més enllà, ens ho plantegem aquest nou model de pàgina web que ens ha de donar l'opció primer d'interactuar amb altres aplicacions, actuar sobretot amb tecnologia mòbil, amb desenvolupament d'aplicacions, en què la gent fins i tot des d'aplicatius mòbils doncs pugui accedir a aquesta informació, de manera que no necessiti un portàtil o un ordinador fixe, sinó que amb un iPad, amb un telèfon mòbil, doncs pugui accedir doncs a la informació que desitja i fent-ho amb un model de versió d'app, d'aplicació mòbil. Per tant, és el model que tendirem a una fase 3 que formarà part d'aquest procés de licitació que tindrem. I aquí és on podrem donar doncs, un valor molt més afegit que no pas aquest model de pàgina de disseny del Consorci. En quant a que posaràs a disposició aquesta documentació i a més intentaràs de treballar en formats editables. És a dir, que tu puguis reutilitzar.
Jo deia més que res perquè ara hi ha el concepte sempre amb transparència, que és només penjar una informació i no dic generar una interactivitat, però sí allò de presentar-ho a la gent. La queixa de molta gent és que a vegades, segons quina informació, pel gran públic, per algú que no és potser especialista en dret urbanístic, és molt fàcil penjar un document, però aquest document, el millor per arribar a aquest document, has de trepitjar moltes...
Bueno,
moltes àrees.
Sí que és veritat que clar, gestionar 109 ítems i separar-los en apartats i subapartats doncs, suposa una feina que hem de ser més clars, però per això també hem vist que al principi també hi ha un buscador que el que ha de permetre és que si tu vols una informació en concret doncs tu puguis posar-ho aquí i dir-li, escolta, jo vull saber l'oferta, no sabem de què. Doncs jo vindré aquí i et cercarà dintre del portal quina informació fa referència o quin ítem fa referència a aquesta paraula que tu has posat. Clar, això és el que proposem que sigui una eina facilitadora el que vas a buscar. Però bueno, pensa que el model que anem més enllà ja no només és el fet de dir, posar a disposició la informació, que al final és el que t'obliga la llei de transparència. Altra cosa són els processos participatius. Però el que nosaltres estem preveient és que si un ciutadà genera un tràmit, normalment tu entres a una instància i... un dia per correus la trobes la resposta a la bústia de casa. El model que nosaltres anem a proposar amb aquesta administració electrònica és que tu en el moment que entres a instància i et doni en aquell moment un número de registre d'entrada validant data, hora i moment que ho has fet, adreça IP si convé, i que a més tu en qualsevol moment a partir d'aquella data tu puguis anar veient com avança el teu tràmit, quin número d'expedient s'ha obert, quin és el teu instructor, que ja t'informi de quin recurs pots presentar en el cas de que no tinguis resposta dintre el període de silenci, quin és el sentit del silenci, quins drets tens a l'hora de fer aquella tramitació i que a més vagis veient, doncs mira, aquest tràmit està pendent de l'acord de Junta de Govern i ha entrat en la convocatòria de la setmana tal. Per tant, l'edicte es farà al cap de dos dies passat aquesta Junta de Govern i vostè hauria de tenir a disposició la notificació de la resolució.
Entenc com un codi de barres.
Això mateix. O sigui, que tu puguis tenir, que tu puguis tenir tota la traçabilitat en quant a carpeta ciutadana. Per tant, el model que nosaltres anem a propiciar és més aquest, en quant a que el ciutadà que interactua amb l'Ajuntament doncs, tingui la traçabilitat en tot moment de quin es troba l'estat de tramitació, i l'altre model és posar a disposició la informació que ens obliga la llei. Està clar que també hem comentat que hem d'analitzar què és el que el ciutadà percep de dir, ostres, a mi em sembla molt bé, però a mi m'estan penjant una relació de llocs de treball que són 50 fulls i no entenc res. Per tant, el que hem de veure és a dir com nosaltres estem generant aquests instruments, en quins formats els estem generant internament i com els fem el màxim intel·ligibles pel ciutadà. Perquè poder no hem de treballar el document final per dir ara jo tallo per aquí, trec aquesta columna, l'amago aquí i explico, sinó que nosaltres podem analitzar a l'inici, quan estem generant aquells documents, que poder és allà on hem de treballar quins són els camps que volem configurar, quina és la informació que volem treballar, perquè és la que finalment acabarà traduint-se de cara al ciutadà. I és en aquest procés que estàvem dient d'aquests 2 anys, que no només és posar una eina, un programa, sinó, escolta'm, definir processos operatius i dintre d'aquests processos informatius depurar quina és la informació que realment té un interès, o que poder l'estem fent perquè, bueno, el sempre s'ha fet així, ho hem documentat d'aquesta manera, internament doncs, es treballa millor, i el concepte doncs, poder l'hem de canviar i pensar en generar documents que siguin intel·ligibles pels ciutadans.
Jo, perdona, hi ha una última qüestió per part meva. Una pregunta, arrel del que comentava el company Joan, si no es compleix tots aquests ítems que ens comentava, que voleu fer l'esforç aquest de complir-los, la llei té algun tipus de penalització o algun tipus de sanció si no s'arriba a aquest objectiu? La llei de transparència?
La llei de transparència preveu un règim sancionador. Preveu un règim sancionador. La pròpia llei en si preveu un règim sancionador. La qüestió és, qui és qui sanciona? Doncs la Generalitat té uns organismes i té unes entitats que són les que també han d'impulsar l'aplicació de la llei de transparència. Un és la GAIP i l'altre és el Defensor del Poble. Normalment són aquests dos organismes qui gestionen que es doni compliment a la llei de transparència. Per tant, nosaltres... està molt bé que formulis aquesta pregunta, no? És a dir, que sí que hi ha un règim sancionador, evidentment la pròpia administració no es sancionarà ella mateixa, però sí que és veritat que això l'obliga a que hi hagi aquest desenvolupament i que doncs l'equip de govern hagi fet la inversió doncs, tant en aquest equip directiu com aquests perfils tècnics que permetin el desenvolupament d'aquesta administració electrònica i d'aquesta llei de transparència. També és veritat que aquí hi té molt a veure el paper dels habilitats estatals, que són la figura del secretari, l'interventor i el tresorer, per donar impuls i donar rigorositat en el compliment de la llei de transparència, que és el que nosaltres doncs, estem incorporant en que doncs, participin. Ells també són responsables de bastants ítems i ells són els primers conscients de que no publicar en un portal, per exemple, de la base de dades nacional de subvencions, et pot generar doncs, que puguis tenir algun tipus de requeriment del Tribunal de Comptes perquè no estàs donant compliment a una legalitat. I ells són els primers que han de garantir doncs, que l'Ajuntament desenvolupi aquestes eines. I de la mateixa manera que dic això, dic que està molt bé, que hem d'arribar amb això, però malauradament el publicar una llei no vol dir que l'endemà doncs, tu tinguis tota la maquinària, tu et disposis dels recursos i que disposis d'aquesta capacitat de gestionar doncs, el canvi del personal, i per això suposa doncs, aquesta inversió doncs, en temps. Però vull dir, de règim sancionador la llei de transparència el preveu, i normalment nosaltres estem designant responsables perquè al capdavall també són els instructors de que aquella informació estigui disponible. I en el cas de que hi hagi algun ciutadà que ens reclami que hi ha algun determinat ítem, alguna informació doncs, que no hi és, l'Ajuntament està posant l'estructura i l'organització perquè se sàpiga doncs, aquella deficiència, a quin departament recau i sota quina responsabilitat recau, i perquè aquella persona tingui el requeriment de disposar aquella informació amb l'assessorament del departament i posar-lo a disposició del ciutadà. És a dir, no només és generar l'eina, sinó és aquest canvi organitzatiu. Ja no només és de conscienciar el personal, sinó de crear aquesta estructura de responsabilitat perquè internament l'Ajuntament sàpiga, escolta'm, aquí no hi ha les declaracions de patrimoni dels regidors, aquesta informació ha d'existir, per tant, algú la té. Per tant, nosaltres estem designant qui és responsable d'aquell ítem i dir-li aquesta informació l'has de tenir tu, per tant l'has de posar a disposició perquè es pugui publicar, i si no la tens l'has de requerir, i en aquests dos processos si requereix un assessorament d'un suport doncs tindrà doncs, aquest assessorament i aquest suport del Departament d'Organització i Govern Obert per assolir doncs, aquesta fita.
Tenim un comentari final? Hi ha més preguntes o...? Sí.
A nivell intern ha estat complex arribar fins aquí?
És complex arribar fins aquí. En quant a assolir aquest nivell, aquesta marca que estem aquí comentant, no. No, perquè la llei de transparència ja fa uns anys que es va publicar. És a dir, ja fa uns anys que ja hauríem de tenir això. Llavors l'Ajuntament va tard aquest aspecte, tard en aquest nivell. Per tant, la gent és conscient de l'existència d'aquesta necessitat de transparència, per tant ha sigut fàcil formar i fer pedagogia al personal de l'Ajuntament perquè fàcilment agafin el xip. I a més quan ho poses en un sistema de concurrència, en que nosaltres tenim sistemes perquè puguis treure un informe i digui, escolta, dels 109 ítems ens en falten 24 i aquests 24 són d'aquest responsable i això ho traslladis, és molt fàcil traslladar-ho. Per tant, la gent es posa al dia. El que serà més difícil és veure, analitzar la qualitat d'aquestes dades i si tenen aquesta usabilitat per part dels ciutadans. Però sí que és veritat que cal aquesta formació, aquesta pedagogia, aquest acompanyament. No només és posar una pàgina web ni pujar una eina, sinó que cal aquest acompanyament d'aquest concepte que jo, perdoneu que insisteixi, però és canviar el concepte organitzatiu de la casa.
Hi ha alguna pregunta més, no? Per concloure, gràcies Carles per l'explicació que has fet, que jo crec que ha sigut molt, molt acurada. Comentar que evidentment l'Ajuntament vol que la transparència no sigui únicament un portal a consultar una vegada a la setmana i per tant des del Departament de Comunicació però des de la pròpia direcció d'àrea es anirà nodrint també les xarxes, totes les xarxes que té disponibles a l'Ajuntament, no només la web municipal, per anar actualitzant els ítems que es vagin amb els que es vagin nodrint el portal. És a dir, jo crec que és molt important que l'Ajuntament sigui transparent al 100% i per tant no només hi hagi l'eina de les xarxes i de la web municipal, sinó que les xarxes que tenim informin, vagin informant dels ítems que els ciutadans poden trobar en el portal de transparència. Per tant, jo crec que és molt important també el paper i el rol del Departament de Comunicació Municipal en aquest cas. Referent al que us deia, és a dir, la importància de tenir una estructura organitzativa i una capa directiva municipal per poder començar a treballar en tots aquests canvis necessaris, no només perquè la llei t'obliga, perquè hi ha altres que no t'obliga, però per modernitzar aquesta administració. És a dir, repeteixo el missatge de sí que és veritat que l'Ajuntament de Sitges li ha costat molt centrar-se en els aspectes organitzatius interns. I ja va haver-hi una època, com dic, i sempre repeteixo, que tot i tenir les eines i l'estructura per poder-ho fer, doncs es va prioritzar legítimament altres inversions. Però que ara, un cop hem pogut començar a invertir, jo crec que és un missatge potent i en clau de creure en la institució, de creure en un Ajuntament del segle XXI, que el govern municipal i l'Ajuntament de Sitges hagi destinat quasi 1 milió d'euros, 825.000 euros, a l'organització interna. Per tant, aprofundint aquest missatge, perquè moltes vegades ens preguntem el per què, però també és veritat que després d'una situació molt complicada, que la primera vegada que puguis fer un pla d'inversions i recullis després de 5 anys aquesta inversió, jo crec que defineix molt bé el cap a on vol caminar l'Ajuntament de Sitges. És pla de mandat, la implantació de l'administració electrònica és compromís del govern, també compromís de la meva regidoria, igual que ho va ser el període mitjà de pagament, i per tant esperem que el 2019, quan acabi aquesta legislatura, pugui estar implantada en la seva totalitat l'administració electrònica.